Benvinguts a aquesta nova edició dels debats d'educació. Benvinguts tots els que sou aquí i també tots els que ens seguiu a través de video streaming. Per començar, com sempre, hem d'agrair al MACBA la seva col·laboració en els debats d'educació des de ja fa molt de temps, que ens permet doncs, gaudir d'aquesta magnífica sala i també ens permet gaudir de l'enregistrament de l'acte. Per als que no sou habituals, dir-vos que Debats d'Educació és una iniciativa de la Fundació Jaume Bofill i també dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya. Debats d'Educació té com a objectiu fonamental oferir un espai de debat obert a la participació de la ciutadania en general i molt especialment de la comunitat educativa, però entesa en un sentit extens. És un espai que vol servir també a la sensibilització dels principals actors socioeconòmics, polítics i, de fet, a la cultura del nostre país. En un context de canvi accelerat, com el que ens toca viure, Debats d'Educació pretén abordar temes d'actualitat, però també intenta identificar qüestions de fons que volem no perdre de vista per poder mirar amb confiança a l'educació del futur. Amb una trajectòria que ja portem doncs, llarga, de més de 10 anys, Debats d'Educació ha pogut incorporar la perspectiva de persones del nostre context més immediat i, de fet, continuem fent-ho, però també mantenim l'ambició d'oferir el contrast que podem obtenir d'altres òptiques i experiències provinents del context internacional. Aquesta ha estat, de fet, la intenció de les darreres ponències dels debats d'educació i molt concretament de l'última, que va portar a terme en Doug Lemov el passat mes d'abril, en què ens va ajudar a identificar alguns dels punts que cal tenir en compte, els punts forts que cal tenir en compte a l'hora de buscar l'excel·lència en l'activitat docent. De fet, aprofitant la seva intervenció d'aquí a 15 dies, tal com ja hem començat a fer de manera sostinguda, després del debat portarem a terme un seminari web en què, a partir de la reflexió d'alguns especialistes, us convidem, de fet, a tots a participar en la discussió, en aquest cas, sobre les opcions de què disposem per la millora de la pràctica docent, principalment en les situacions més desafavorides. No? Us ho recordaré, però, al final d'aquest acte, novament, us en donaré, de fet, aleshores uns quants detalls més, perquè ara el que voldria immediatament és no entretenir-vos i donar pas immediatament a la nostra convidada d'avui, que ens permetrà, tal com us deia abans, una vegada més, complir amb aquest objectiu de portar la perspectiva, una altra perspectiva procedent del context internacional, en aquest cas per abordar des de la seva valuosa experiència el repte que suposa encara a dia d'avui mantenir l'escola pública com un mecanisme eficaç de cohesió social en una societat tan complexa com és la nostra. Abans de donar-li la paraula, però, serà l'Ismael Palacín, el director de la Fundació Jaume Bofill, qui us presentarà la Melissa Bent, la nostra ponent.
Molt bé. Moltes gràcies, Josep Maria. You're welcome, Melissa. Thanks for sharing your point of view with us. Faré una presentació breu fent servir paraules de la pròpia Melissa. En primer lloc, la primera entrada seria que el context britànic de lluita que ens explicarà la Melissa pel model d'escola és possiblement molt diferent al que vivim aquí, però potser no tan diferent. És a dir, les tensions a les que es veu i es veurà sotmès al sistema escolar tenen moltíssimes analogies i potser els propers anys encara en tindran més. És a dir, a mesura que la millora educativa pren importància per l'economia, per les aspiracions de les famílies. L'educació veiem com es veu sotmesa a noves tensions, a creixents tensions de diferenciació, de desigualtat, de copagament i potser també de privatització. I en aquests darrers períodes al nostre país hem vist el que poden ser uns principis d'això i la Melissa ens parlarà d'un context on això forma part d'un debat obert, d'una guerra escolar que diu ella. L'educació pública a vegades ens diuen que s'ha de renovar o morir, però precisament el debat d'avui és renovar-se en quina direcció, i abans la Melissa em deia, i el que segur que té clar és en quina direcció no s'ha de renovar o en quina direcció està plena de perills. La Melissa és escriptora britànica, és activista per l'educació comprensiva i pública de qualitat. El seu punt de vista comença dient que l'escola pública a Europa ha donat oportunitats úniques als seus ciutadans i ha afavorit la mobilitat social i l'oportunitat d'una vida digna i de qualitat. I el seu treball se centra en desmentir el tòpic d'un model d'escola pública fracassada, mostra que és possible crear escoles públiques d'alt rendiment acadèmic per tothom i reivindica l'educació més que mai com un factor de reducció del classisme d'origen. El seu punt de partida diu que l'educació pública està en perill i precisament és un punt de vista que defensa, fa una crida en defensa d'un model d'escola que no generi ciutadans de diferents categories. I això té a veure amb el debat que ens obre sobre la mercantilització, sobre la fi de l'escola inclusiva o el principi d'una escola segregada. La Melissa Ben es va graduar a Història a la London School of Economics, va treballar al Consell Nacional per les Llibertats Civils, va ser secretària d'Estat de Salut, investigadora de l'Open University, és escriptora, periodista, ha escrit molts articles sobre educació, mitjans de comunicació, i ha escrit obres que podeu trobar com Education and Democracy o A Comprehensive Future, Quality and Equality for All Our Children, o el llibre que avui també dona títol a la conferència, que és School Wars, The Battle for Britain's Education, i School Myths, que és el darrer de 2015. Aquests són uns llibres que han obert, que han entrat en un debat punyent, en un debat molt intens, i ha obert encara han amplificat potser la controvèrsia i el debat sobre les contradiccions del model escolar britànic. És fundadora de la xarxa d'escoles locals al Regne Unit, que és una xarxa que promou les escoles públiques locals al Regne Unit i per corregir els mites i mentides que es difonen sobre aquests centres educatius i per remarcar els seus èxits. I aquesta xarxa, us els menciono breument, però té quatre eixos fonamentals. El primer diu que tots els nens tenen dret a anar a una escola pública excel·lent, cada escola pública ha de tenir un procediment d'accés just, cada escola pública ha de ser sensible a les necessitats dels alumnes i als desitjos dels seus pares i mares, a més de rendre comptes a la comunitat local, i que les escoles públiques en dificultats han de ser recolzades per millorar i no atacant-les i desmoralitzant els seus usuaris. En aquest context tan intens hi trobarem molts ressons que ens poden ajudar a pensar com orientar els nostres debats, les nostres opcions, en uns temps en què jo estic convençut que l'educació al nostre país serà més important que mai, però potser precisament per això es veurà sotmesa a més cobdícia, a vegades a més debat, a més tensions i a més pressions que mai. Us animo a escoltar amb la Melissa, activant d'alguna manera ja el cervell a l'hora de pensar on estan les analogies amb la nostra realitat, perquè després en el debat obert tindrem oportunitat per animar-la a discutir amb nosaltres sobre quin pot ser les nostres opcions i el nostre futur. Moltes gràcies, Melissa.
Thank you very much.
Moltes gràcies. No sé si està connectat el micròfon. Em podeu escoltar? Perfecte. Bé, el primer que m'agradaria dir és quelcom que em plena d'entusiasme. És la primera vegada que he vingut a Barcelona. Vaig arribar a l'aeroport fa una hora i realment és fantàstic. I bé, espero veure moltes coses de la ciutat. La segona cosa que no m'havia donat és que seria molt estrany per mi ser presentada i no entendre absolutament res. O sigui que no tinc ni la més remota idea que han dit sobre mi. Espero que hagin dit que sóc una persona honesta, que té coses interessants a dir, i també espero que el que espereu que vaig explicar doncs estigui en sintonia amb els vostres anhels i desitjos. Perquè he estat pensant el que està passant a Anglaterra i situar-ho dins d'un context europeu i mundial, i això és el que faré. Així que si aquests dos fantàstics cavallers no volen dir res més, doncs bé, anava a dir, poden marxar, però si us plau, no marxin, perquè em sentiria una mica abandonada. En fi, el meu pare era polític i ell em va ensenyar i em va dir, quan feia un discurs, has de dir-li al públic què és el que diràs, ho dius i després els hi dius el que els hi havies de dir. Jo penso que aquest és un pensament molt estructurat, és a dir, que els explicaré del que parlaré aquesta nit. El primer que vull parlar realment és una manera, un dibuix impressionista dels canvis que s'estan produint a l'educació anglesa els darrers 30 anys i particularment els darrers 5 anys. I jo penso que parlant amb persones abans a la tarda podreu veure que això és rellevant si el que voleu és establir una comparació amb el vostre sistema públic d'educació i pensar quina mena de reformes s'haurien d'emprendre per millorar-ho. És a dir, el resum de la meva presentació és no mirin Anglaterra. No mirin Anglaterra perquè Anglaterra no és un model per poder arribar on volen arribar, però potser en podríem parlar. M'agradaria situar el que va succeir a Anglaterra sota aquest context nacional i global, perquè penso que probablement, tot i que estem mirant Anglaterra en aquesta conferència, estem mirant també Europa, el que passa és que tenim molt més punts en comú amb el que està passant als Estats Units. Jo penso que realment el que està passant als Estats Units és molt sorprenent i és xocant. No sé si heu seguit les notícies de Jan Rafitz, alguns de vosaltres esteu dient que sí. Si voleu, si us plau, llegiu, perquè és un escriptor meravellós i és fantàstic tot el que ens explica i les recomanacions que va fer a George Bush, el primer, el prim, aquell que era més intel·ligent, crec, i era més prim. I bé, doncs va parlar ell en contra d'ell, no? Tots heu rigut després dels meus acudits pel tema de la traducció. Bé, però ella, aquesta autora, s'ha convertit en una veu de la conservació per l'educació pública de bona qualitat. I si em permeto, en certa mesura, pensar en una persona que contribueix en aquest mateix debat a Anglaterra i obtenir el mateix resultat, pues seria fantàstic per mi. Parlaré del que a Anglaterra, no al Regne Unit, perquè Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord tenen sistemes diferents. He visitat Escòcia, estic casat amb un ciutadà de Glasgow, he parlat amb el ministre d'Escòcia d'Educació. Jo penso que estan fent bastantes coses bones. Tots tenen sistemes educatius, evidentment, com la resta de sistemes educatius al món, hi ha problemes bons, hi ha qüestions positives, hi ha coses bones i dolentes. A Gal·les, també, alhora no ha fet el mateix que Escòcia, però no sé si això es podria traduir. Jo diria que ha estat el nen que ha fet la pilota a la dreta anglesa perquè, com ho diria, ha tingut un sistema molt ben establert i cada vegada que els resultats s'anaven publicant, doncs especialment els periodistes que tenien un interès en atacar l'educació inclusiva o l'educació de l'Estat o pública, doncs ataquen sempre a Gal·les. Jo penso que Gal·les ho està fent bastant bé. De totes maneres, no parlaré dels gal·lesos, però ja els he esmentat. La segona qüestió que m'agradaria fer és parlar d'aquesta narrativa que s'està difuminant per part del nostre govern. Tenim un govern conservador actualment, han guanyat per una majoria estreta el mes de maig passat i tenen poder ja des de fa més de 5 anys, des del maig del 2010, i allí va ser quan es va produir la revolució en el nostre sistema escolar i quan es va intensificar i es va accelerar. Jo penso que això ens porta a un retrat una mica preocupant, ens ha portat a una fragmentació del nostre sistema, una competitivitat no gens sana, una concepció molt estreta de l'aprenentatge i també una falta de moralitat entre els professionals dins de la professió. Manca de moral. I això, evidentment, ha acabat malament. Del que parlaré, bé, són coses negatives i jo crec que pot ser d'ajuda, però també m'agradaria oferir una mica d'esperança. Jo crec que les debilitats pròpies del nostre sistema ens portaran no? Una sèrie de contradiccions que al final s'acabaran caient per si mateixes. Però alhora també s'ha dut a terme molta feina dura al llarg de tots aquests anys per aquells que tenen una visió diferent del que hauria de ser l'educació pública, quin aspecte hauria de tenir. Molts caps, professors han estat treballant. Vaig llegir un article ara, venint a Barcelona, al Guardian, que parla de professors que intenten millorar el sistema per tenir un sistema diferent al sistema governamental. Els sindicats també estan força actius, tot i que tenen una gran pressió des del centre polític i la dreta política. Jo crec que els sindicats de professors han donat una resposta positiva, no tan sols per defensar els interessos dels seus membres contra la desestructuració de les condicions i dels pagaments i el sistema escolar, sinó també han estat capaços de fer aflorar noves idees per la reforma. Al nostre país hi ha hagut un canvi polític enorme en aquest tema. 6 d'octubre, les últimes 6 setmanes, amb l'elecció de Jeremy Corbyn com a líder del Partit Laborista. I espero que hagin seguit les notícies. Ningú sap on pararà tot plegat, no sabem on anirem a parar. Jo durant molt de temps vaig ser membre del Partit Laborista, més temps del convenient, la meva filla també, ara és membre. Durant molts anys em deien que el Partit Laborista era un partit de centre de consens i de mica en mica s'anaven més a la dreta, però ara cada vegada hi ha més gent jove. I Jeremy Corbyn està molt interessat en l'educació i una de les coses que ell vol fer és establir una comissió nacional per veure com està el Servei Nacional d'Educació, molt similar al sistema sanitari. El sistema sanitari britànic es considera una de les institucions públiques millors del nostre país i també a nivell internacional. I per tant, intentaré ajudar Jeremy Corbyn perquè miri com hauria de ser el sistema del Servei Nacional d'Educació i podré compartir amb vosaltres algunes d'aquestes idees. 3 coses. On hem anat? Què és el que no ha funcionat? I 2 coses, bé, què és el que no ha funcionat i com hauríem de pensar l'educació pública d'una manera diferent. La manera com jo penso que han passat les coses al meu país és que els darrers 5 anys hi ha hagut, sens dubte, una quantitat enorme i fins i tot aterridora d'energia. Com diria, una aliança molt estranya ha aparegut i ha anat guanyant cada vegada més poder. Quan parlo d'educació pública, parlo d'educació d'estat. Hauria d'utilitzar millor el terme educació d'estat. Però, no sé, no parlo tant. Hi ha hagut una sèrie d'aliances entre el govern de centre-dreta i tot un ventall del tercer sector, voluntaris i cada vegada més interessos privats. I jo a això li puc donar molts noms, he escrit, però espero no ser maleducada, perquè la cortesia sempre és important en el debat polític, cert? Però jo l'anomeno els evangelistes de la nova educació perquè tenen una mena d'energia evangelista. Ells realment, jo crec que els hem de creure amb sinceritat, no? Ells creuen al cap i a la fi que han pogut acaparar i poder controlar l'educació d'estat i que són capaços de transformar-ho tot. Se'ls diu també els nous revolucionaris de l'escola i parlaré dels canvis que han dut a terme com aquesta revolució de l'escola, perquè jo considero que això és un terme molt exacte, revolució nova de l'escola. Si parlem d'aquesta revolució nova de l'escola, una arrel és nacional i l'altra és global. I l'arrel nacional potser se li pot anomenar la de caire neoliberalista dels darrers 30 anys. Això va començar amb Margaret Thatcher, no amb Margaret Thatcher ella mateixa, sinó amb el thatcherisme. Ens encanten els ismes, tenim molts ismes al Regne Unit, amb el thatcherisme, i bé, que després va estar continuat pel blairisme, i blairisme va ser molt interessant com a isme, en molts sentits, però una de les raons per les quals el Tony Blair va guanyar en 1997, un dels seus eslògans clau va ser educació, educació, educació. I la qüestió pel tatxerisme, el que volia dir és que tenia, no sé, ara sembla una visió molt passada de moda pel que fa a l'educació pública de l'Estat. Evidentment, venia del Partit Tori, era la líder del Partit Tori, i històricament el Partit Tori no havia estat gaire interessat en l'educació pública. La majoria s'educaven ells mateixos, allò que anomenem les escoles privades, que són institucions d'èlit, que eduquen només el 7% de la població britànica amb més poder adquisitiu. I després de la Segona Guerra Mundial, quan vam tenir accés a l'educació universal, doncs durant la guerra un milió de nens no van anar a les escoles durant la Segona Guerra Mundial. I quan les persones li deien al govern Tori en aquell moment no, per què no es van adonar del plegat, el que quedava clar és que els líders Tori no tenien ni idea quin era el paper que tenien en l'educació pública, perquè vivien pràcticament en una bombolla. I jo penso que el tatxerisme va créixer en aquesta tradició. Estava molt interessada en l'educació de l'Estat, però moltes vegades la van anar disminuint, en el fons no li donava cap mena de recurs, i molts edificis estaven caient durant els anys 70 i 80, i Tony Blair de sobte va dir: necessitem donar una injecció a recursos i esperança a l'educació pública, al sistema. I me'n recordo les eleccions de Tony Blair, jo vaig votar per en Tony Blair, i en sèrio, era un sentiment increïble i molt tenia a veure amb el que faria en el sector de l'educació. I no va començar bé. En el fons, el que va fer va ser reduir les classes a 30, va parlar d'una manera positiva dels professors en el nostre sistema d'Estat. És una cosa que era bastant novedosa i va introduir estratègies que al final es van convertir en coses satiritzades, no? Perquè des del número 10 de Downing Street, des de la seu del primer ministre, hi havia molts directius que el criticaven totes les mesures. El seu objectiu era positiu, però no va començar a veure millorar l'educació pública. Però jo penso que aquest passat neoliberal de Blair cada vegada sortia a relluir i més amb l'educació, sobretot amb el que es va anomenar el programa de l'acadèmia. El programa de l'acadèmia, què era? Era un intent de millorar les escoles públiques en indrets on hi havia moltíssima pobresa, conflictes i tensions, però el que va fer Tony Blair, i perdoneu una mica la caricatura que estic fent, només estic explicant, ell no va creure que el sector públic pogués reformar-se ell mateix. No creia que l'educació pública es pogués reformar en ella mateixa i, per tant, es va quedar enganxat en el sector privat. Va caure les seves xarxes al principi, no sé, ho veien tot com un acudit, estava demanant a les persones, no?, qui controlava les companyies de telèfon i fins i tot de catifes. És a dir, tenia una energia molt, molt, molt emprenedora. Al principi va fer que funcionés, però va haver-hi moltes queixes al respecte i allò va crear escoles meravelloses, en certa mesura, perquè hi havia nous edificis i van ser un problema. Jo penso que hem de ser honestos quan parlem dels nostres sistemes d'educació en qualsevol moment i quins són els problemes reals. I van haver-hi problemes amb la disciplina, van haver-hi problemes amb els males notes, mals resultats. I Blair, el blairisme, no parlem de Blair com a individu, Blair va posar una energia enorme fusionada amb aquestes empreses privades per construir escoles decents i es van convertir en escoles model durant un temps quan en Duncan, un americà reformista, va arribar a Londres, va anar a Hackney, a l'est de Londres, per veure aquella escola meravellosa. I el blairisme estava molt orgullós de tot plegat. Però el problema amb el blairisme i el problema amb el consens que ell va ser capaç de construir és que ningú no només volia millorar les escoles públiques, sinó que el que volia fer era rebutjar el coneixement, l'experiència i el coneixement de tots aquells que hi havien estat a l'educació pública. Si ara aquí esteu parlant de com millorar les vostres escoles públiques, jo el que diria és que qualsevol persona que estigui liderant o donant forma a aquesta mena de debat, doncs hauria de basar-se en el coneixement de les persones que ja saben, hauria de parlar amb els sindicats, hauria de parlar amb les autoritats municipals, hauria de parlar amb els professors i els camps d'estudis, i això no va passar al nostre país. Hi havia la visió que els Tories, que van aconseguir el poder el 2010, doncs van poder avançar. Hi havia la idea de que les autoritats locals doncs eren horroroses, que no semblava que tenien dos problemes, no? Que controlaven massa les escoles segons el govern, però no les controlaven suficientment. Hi ha persones que mai poden guanyar. Els sindicats eren un problema i sobretot la dreta política tenia un problema amb els sindicats. Pensaven que els sindicats de professors eren culpables d'allò que s'anomena donar un remei i no crear una consciència, perquè els pares es veien com a consumidors i no com a part d'un barri o d'un projecte col·lectiu. Fins i tot quan els conservadors van guanyar, ja hem saltat a l'any 2010, doncs ells van disseminar completament el sistema de formació de professors. Van acabar amb aquest sistema perquè van pensar que les universitats estaven plenes de marxistes, gent d'esquerra. Bé, els marxistes sempre són d'esquerres, no? Però progressistes, persones massa d'esquerra que no tenien disciplina ni ordre per poder crear un sistema estructural d'educació. Va haver-hi també moltíssima crítica moltíssimes crítiques pel que fa a l'evolució de l'educació en aquell moment. I una altra qüestió també que s'ha de dir és que és força complicat, i és que els 60 i els 70 van tenir una reforma total, un sistema que dividia fins als 11 anys, fins a la primera i secundària, va haver un moviment enorme contra aquesta divisió i la majoria del nostre país es va convertir en inclusiu. Va haver-hi, sens dubte, moltes reformes que es va lluitar contra elles dins de la nostra societat i especialment la nostra èlit que controla la política i que controla també els mitjans de comunicació i els programes de ràdio i televisió. Pensen que els nens no poden anar a l'escola junts, no? I també existeix una por, no? Pel que fa a l'atenció religiosa i ètnica, una por pel que fa al tenir un sistema unificat escolar. És a dir, que totes aquestes coses van anar alimentant el consens neoliberal al nostre país i van crear la revolució de la nova escola. Però abans de parlar una mica més d'aquesta revolució de la nova escola, m'agradaria dir, sabeu, si l'objectiu principal era millorar els sistemes públics, jo penso que si miro la meva banda de la meva escola, l'escola que era, no? I l'escola que era és un terme que jo utilitzo, jo penso que aquells que creien en l'educació inclusiva, escoles no selectives, escoles de barri, aquells que estaven fent una bona feina com a professors, no van ser suficientment intel·ligents, no van ser ràpids per poder tenir els nostres plans necessaris per la millora. I això va obrir un espai i va donar lloc a que hi hagués una barreja de governs poderosos i nous interessos econòmics perquè entressin i acabessin transformant el nostre sistema. Jo penso que la part més preocupant de la narrativa de la nova escola al nostre país és que hi ha la incertesa de que sigui progressiva i que sigui igualitària. Això em preocupa perquè el que es discuteix, ja no tant, perquè no hi ha hagut tantes proves, es diu que l'educació tradicional pública doncs, no donava suficient coneixement als proves i els pobres, hi ha molt discussió pels currículums, no sé si heu sentit a parlar de la tasca d'Aidy Hajj, que és un pensador americà que diu que hi hauria d'haver-hi un nucli comú de coneixement per tots els nens. I jo penso que és una idea interessant que es pot utilitzar per a les evolucions progressives o no progressives, però jo penso que la dreta política una vegada més doncs, ha pres poder i ha tingut una mica d'èxit, no? I es diu que les escoles tenen coneixements baixos i habilitats fortes i com han de treballar en projectes, se'ls ensenya als nens, no se'ls ha ensenyat tots els rius o les capitals del món, no poden tenir els seus horaris ben establerts, etc. Jo personalment, i penso que el debat ara ja aterrat en aquest moment, el sistema antic escolar és una barreja d'habilitats i coneixements. No ensenyat a secundària, però sí a educació per adults. I no veig per què ha de ser un sistema o l'altre, però això és una característica molt important del nostre sistema escolar, aquesta divisió. Per tant, la idea per darrere d'aquesta revolució de la nova escola és que transformarien les nostres escoles i farien que els nens sortissin de la pobresa a través de l'educació. Els nens pobres podrien tenir accés a tot un currículum de coneixements, tindrien bones notes als exàmens, podrien anar a l'educació superior i després podrien entrar en una economia en què sabem que tampoc hi ha gaires feines, fins i tot pels graduats. I la part clau final de la nova revolució de l'escola és la privatització. És la part més preocupant de tot aquest entramat. Va començar amb la introducció de les empreses privades, voluntaris del tercer sector i cada vegada més grups religiosos, i es va accelerar amb el programa de l'acadèmia, etc. I ara la privatització és una característica real de les escoles. No pots tenir un benefici a les escoles angleses, però hi ha una quantitat enorme de diners que circulen per tot arreu. La meitat de les nostres escoles han sortit de les autoritats i del control de les autoritats municipals i locals i ara estan controlades o per organitzacions religioses o bé per companyies privades. Moltes de les empreses privades no guanyen diners directament per les escoles, però venen les escoles serveis. Moltes persones que controlen i porten les regnes de les escoles guanyen més diners que el primer ministre. De fet, el nostre primer ministre no guanya tant pel que fa a termes del sector privat, però hi ha molts diners al sector escolar. I també la idea de que les escoles acabaran competint i que alhora també competiran pel que fa als seus resultats i els pares escolliran tenint en compte aquests resultats. Fet que considero que és una molt mala idea. Quina és la visió actual darrere de tot plegat? Quina és la visió educativa darrere de tot plegat? Per preparar aquesta xerrada, vaig llegir l'informe de la UNESCO, en Val me'l va enviar. És molt interessant llegir, és sens dubte entrar a un món completament diferent. Ell parla de la necessitat d'educació per a la ciutadania, parla també de la necessitat de que els nens han de comprendre el que està succeint a l'ambient, al medi, també el tema de la tolerància, la comprensió dels altres. Això entra completament en contra el sistema que sustenta el sistema educatiu. Perquè si tenim un sistema individualitzat altament competitiu on les escoles estan competint entre elles i els professors estan competint a les escoles per obtenir millors resultats, com la visió del teu sistema serà una cosa diferent que tenir un sistema ultraindividualista? La idea és, sens dubte, una idea de fer avançar, obtenir bons resultats i poder passar a l'educació superior. Tot va, evidentment, a poder arribar a les universitats, però, evidentment, el nostre sistema universitari és molt hieràrquic i estratificat. Es poden pagar fins i tot 50.000 o 60.000 lliures per poder obtenir educació universitària. Si vas a una universitat com Oxford o Cambridge, algunes de les més selectes de l'èlit, bé, acabes els teus estudis, tindràs una bona feina. Però els més pobres que van a les universitats de més baixa categoria segueixen pagant 50.000 o 60.000 lliures i acaben i en un mercat on hi ha molts graduats. Per tant, s'està perpetuant la desigualtat en lloc de reduir-la. Per tenir una idea de com el sistema s'ha desenvolupat, en algunes escoles, les escoles d'acadèmia i les escoles lliures, que són les noves modalitats d'escoles que han sortit, classifiquen els nens, tenen una llista dels nens i quin és el millor i van baixant cap a baix en funció del que fan pitjor. No sé quina relació té a veure això amb el canvi dels nens i el canvi de les escoles, però recentment hi ha hagut un debat, una discussió, una proposta, jo penso que va ser en Michael Gove, secretari d'Educació, un personatge molt interessant, que diu que haurien d'haver-hi rànquings nacionals i s'hauria de publicar una llista de no sé quants centenars de milers d'escoles. Susan Brown estava a dalt i després un pobre malaurat estava a baix de tot. Quina idea tan terrible! Si pensem que l'educació, segons el meu parer, és imaginació, animar, implantar l'esperança, poder aprendre amb èxit, si té sentit tot el que dic, com li podem dir als nens de 8, 9, 14, tu ets el millor, tu ets el pitjor. Com podem tolerar aquesta idea?
Una idea terrible.
Per tant, he parlat del context nacional i ràpidament m'agradaria parlar ara del context global. Abans de que parli del que m'agradaria que canviés. El context global, evidentment, es pot resumir per l'acrònim GERM, el moviment de la reforma d'educació global. GERM és un germ en anglès. Quan et trobes malament tens un germ, els germes passen pel teu cos. En el nostre cas, no sé, aquells que estan en contra pensen que GERM és un bon... Però GERM és un moviment poderós molt, molt fort, i que fa que tots aquests elements estiguin i formin part de l'educació. Pasi Salberg, que és un educador de Finlàndia, ha parlat dels 5 elements claus de l'educació d'aquest moviment de la reforma educativa global. En parlaré. El primer és l'estandardització de l'educació. Un currículum prescrit d'una manera centralitzada, amb un rendiment ambiciós i objectius clars. Lliure competició entre els alumnes i autoresponsabilitat. La segona característica es concentra en els subjectes nuclears de l'escola, en altres termes. Anglès, matemàtiques, ciència, habilitats i coneixement científic per poder escriure, comptar... Són els objectius principals i tots els sistemes nacionals educatius estan jutjats en quant bé ho fan en tests internacionals com el PISA, TIMSS i PIRLS. La tercera característica és la recerca per assolir els objectius, reduir l'experimentació, reduir els enfocaments pedagògics i disminuir els riscos a les escoles i les classes per experimentar coses. La quarta tendència és tenir sistemes d'autogestió. Polítiques educatives i d'innovació són del món dels negocis. Les polítiques nacionals han de reforçar un sistema educatiu perquè pugui mantenir-se i renovar-se per ell mateix i també paralitzar els professors i aquells que volen aprendre del passat. I també la cinquena és l'adopció basant-se en les polítiques de responsabilitat. El rendiment de les escoles per educar les fites dels alumnes tancat en processos de guanyar-se el crèdit, respecte i, en última instància, recompensar o castigar les escoles i professors. L'èxit o el fracàs de l'escola freqüentment està determinat per tests estandarditzats i exàmens públics i els seus resultats. I això és el que està passant actualment a Amèrica, on les coses han anat molt més lluny del que havíem pensat i no volem que això passi a Anglaterra i ens espanta moltíssim i tot això està fent que s'estreti el que estan aprenent els nens. Tenim, per exemple, escoles virtuals on els nens estan asseguts davant dels ordinadors, aprenen a com ser amos dels tests i dels resultats. I, per tant, no es veu l'educació com un bé públic o una experiència social. Però totes aquestes coses han arribat a Anglaterra. No parlaré en detall tot plegat, però hem vist com s'estreta, no?, aquesta capacitat dels nens per aprendre per ells mateixos. Els estudiants de 16 anys han de fer matemàtiques, ciències, anglès i humanitats. Això és el que es vol. Ningú està en contra d'això. No penso que sigui bo, no s'ha de jutjar tampoc, perquè depèn del que vulguin estudiants. Però el que això ha suposat és que la majoria de les matèries més importants s'han deixat de banda. No sé, crec que un 20-30% s'ha deixat art, teatre, música, totes aquelles coses que fan que la vida sigui divertida i tingui significat i que les escoles també siguin divertides i tinguin significat. El nostre currículum s'ha reescrit, hi ha una gran discussió. Ja fa temps els professors i els professionals de l'educació escrivien els temaris. A Anglaterra ara els polítics ho fan. I Michael Gove, aquest home tan interessant, que ho ha planejat tot i ho ha articulat tot perfectament, va decidir reescriure el currículum d'història, tenint en compte la història mundial, perquè tinc una visió molt tradicional de la història de les nostres illes. Un professor a Oxford va dir que això s'ha convertit en una mena de concurs pop, no sé, com un currículum massa dolent o massa pla. Ara s'està prescrivint com has d'ensenyar a través del sistema fònic, aquells que esteu a l'educació primària sabeu com, i els professors ja no tenen la capacitat de decidir quina és la millor manera per ensenyar i llegir. I la formació de professors jo crec que és el més depriment de tot. S'ha deixat completament abandonat, s'ha canviat moltíssim.
pel que fa com jo tinc una filla de 21 anys, alguns dels seus amics seran professors. A Amèrica hi ha allò que es diu Teach for America, a Anglaterra tenim Teach First. I això són organitzacions que animen els estudiants de les universitats d'èlit que vagin a donar a classes, no? Que ho intentin els primers anys. I jo veig un problema amb això, en part perquè jo penso que ensenyar és un servei públic i que les persones haurien d'entrar amb el desig de voler romandre, però una vegada més ells volen tenir bons professors, però tenen formació de 6 setmanes a l'estiu i després van a donar classes. I jo penso que aquesta mena de desenvolupament està fent que el sistema s'allunyi de com s'hauria de desenvolupar i hauria de millorar. Jo crec que hauríem de tenir formació contínua de professors. Pararé d'això després, però tornant a la pregunta que hauria de respondre, podria haver dit moltíssimes altres coses del nostre sistema, però m'ho agrairan que hagi dit només el que he dit. L'educació pública pateix un risc i jo penso que això és molt interessant. I amb una resposta també molt interessant. A un nivell fins i tot m'atreviria a dir que no. Quan dic educació pública em refereixo a educació de l'Estat. Diria no en aquest sentit. L'educació ha de ser gratuïta encara, i això és molt, molt important, com a mínim fins a nivell secundari. Jo penso que les taxes universitàries són enormes. Amb tot, em pregunto durant quant temps tindrem educació gratuïta. Ja tenim casos d'escoles on els cobren els pares això o allò. Va haver-hi un cas molt interessant on el primer ministre i el secretari d'Educació van enviar la seva filla a una escola bastant d'èxit de Londres. Cada pare que tenia un lloc havia d'escriure un xec per 100 lliures. O sigui que comencem a veure, no?, que hi ha més tarifes i el mateix debat estem tenint al sistema de salut. Si no vas a la cita amb el doctor, pagues. Jo penso que això, una vegada quan talles la idea de que això ha de ser gratuït per tothom, llavors estem per un camí molt perillós. La segona raó per la qual podem dir que l'educació d'Estat està en risc, perquè el govern encara està decidint la direcció de l'educació. Les autoritats locals d'educació han estat completament destruïdes i el govern segueix decidint. Per tant, jo penso que això podria ser positiu. Però la tercera raó per la qual podríem ser optimistes i intento ser equilibrada és perquè, si torno al meu argument d'una secció del partit Tory, una part també del partit conservador d'Anglaterra no estava interessada en l'educació d'Estat, ara hi ha la idea de que és un projecte nacional, que és un projecte nacional però que ha estat controlat per els nous evangelistes de la nova educació. Per tant, no, el jurat està fora pel que fa aquest element, però aquesta idea del primer ministre enviant a la seva filla a una escola d'Estat és quelcom nou. Durant molt de temps, els polítics conservadors enviaven els seus fills a les escoles on només anava el 7% de la població. Una altra qüestió que m'agradaria dir és que tot i que hi ha hagut canvis negatius, les escoles són institucions humanes i n'hi ha encara milers d'escoles meravelloses i professors meravellosos i tothom està fent el millor. Els meus fills van anar a una escola local inclusiva, els hi va encantar, ho van portar molt bé, jo penso que ho van fer bé, ho dic perquè soc la seva mare, però van convertir-se en ciutadans complets. I, evidentment, el background familiar és una part molt important de com els nens obtenen resultats. M'agradaria concloure ara parlant de quines són les alternatives, quines són les diferents modalitats de l'educació d'Estat. I això per iniciar el debat amb tots vosaltres. Jo sé perquè molts de nosaltres també ara estem sentint que la nova revolució de l'escola s'està quedant-se sense autoestima. Tenim problemes de contractació de professors, tenim una sobrecàrrega d'hores de feina, els professors que treballen molt dur, quan el secretari de la nova educació va demanar als professors que diguessin quin sentiment tenien d'estar carregat 40.000 professors van a contestar el seu email. Jo crec que no ha fet res al respecte a aquesta secretaria d'Educació, però bueno, com a mínim tothom va respondre. Hi ha problemes de contractació de professors en segons quines matèries, cada vegada hi ha més escàndals, pel que fa a la gestió, corrupció dins les escoles. Alhora també hi ha moltes escoles que no tenen gaire autonomia sota el nou sistema, estan esforçant-se per poder sobreviure. I molt de la feina de l'acadèmia que volia fer que tinguéssim escoles molt eficients, en el fons estan fent les coses com les haurien de fer. I de fet, quan mirem els resultats de les acadèmies i les escoles, aquestes noves escoles que el govern està promocionant, no ho estan fent millor, segons els seus termes, que les escoles que estan relacionades amb les autoritats locals, l'altra mena d'escoles d'estat. Com podrem lluitar, no? Quina és la nova manera de pensar les coses pel que fa a l'educació? Jo penso que hem de veure quines són les debilitats del nou sistema i hem de tenir, sens dubte, una visió molt més positiva per oferir. Hi ha 5 idees claus pel futur. Poden dir que sóc una filla de polític. 5, així faig amb la mà. Bé, en primer lloc, m'agradaria veure a nivell nacional i arreu d'Europa, també arreu de tot el món, una qualitat diferent pel que fa a les converses sobre les escoles, perquè jo penso que els darrers 10 anys només hem parlat de dades, responsabilitat, i una de les coses que m'agradaria veure és començar amb un reconeixement simple, humà i humil del que poden fer les escoles. Les escoles no poden resoldre les desigualtats, i de nosaltres, els professors, no ens pertoca fer-ho. Les persones que parlen de Finlàndia, que sens dubte és un sistema d'èxit meravellós, tot i que s'han anat caient pel que fa als rànquings, si creuen els rànquings, però el sistema finlandès doncs, té aquest cercle virtuós. Va començar amb els nivells baixos de desigualtat i el seu sistema escolar inclusiu doncs, ha anat millorant aquesta igualtat i ha fet que vagi avançant. Si mirem Anglaterra, doncs, una societat completament desigual, sempre ha estat així, no es pot entendre la societat anglesa si no entenem el sistema de classes. Les persones diuen que el sistema de classes s'ha acabat, això és una estupidesa. El sistema de classes està molt viu i bé, i sobretot sota aquest sistema consumista americà, encara està present per la nova revolució d'escola. Doncs l'educació antiga de l'Estat promou la desigualtat i per tant ha arribat l'hora de tancar aquesta diferència i hi ha una pressió impossible de gestionar. Hem d'acceptar la limitació del que poden fer les nostres escoles. En segon lloc també, i vaig a ser honest al respecte, en segon lloc també penso que necessitem discutir i parlar d'una nova concepció de l'educació en ella mateixa. I això significa retornar les idees d'abans, reveure aquestes idees amb les experiències que nosaltres tenim. Tot és dialèctica, cert? I hem après moltíssim dels canvis dels darrers 5 anys. Potser alguns fins i tot hauríem de quedar-nos als, alguns els hauríem d'anul·lar. Però la idea de l'educació com sent tan sols una sèrie de resultats més aviat que una pròpia experiència, més que... Si pensem de la quantitat en lloc de la qualitat, jo penso que hauríem de començar a pensar una vegada més en la qualitat, no en la quantitat. I no penso que això sigui gaire complicat com a terme abstracte, però això significa que s'ha de restaurar un currículum molt més ampli que inclogui l'art, la música, el teatre, això ha de ser una part molt important de la nostra educació, barrejant-lo amb un currículum molt més comú, amb temes més i matèries més acadèmiques. Una de les idees més meravelloses que no ha vingut del govern sinó dels caps d'estudis és aquesta idea de tenir una mena de batxillerat, la idea de que cada escola hauria d'oferir una barreja, no? Que les persones haurien de posar més del seu propi programa d'aprenentatge al principi de l'educació secundària, des dels 11 als 14 anys, més o menys el batxillerat, les persones aprenen temes i matèries similars, però potser hi haurà alguns que volen anar a temes més de vocació, alguns altres a aprendre com ser paleta, o altres que volen seguir fent filosofia, o persones que fan que volen treballar en la comunitat, en projectes més individuals, i en termes de la qüestió, no? Que és molt interessant, i algú m'ho ha preguntat abans, podríem oferir una nova forma de responsabilitat per a les nostres escoles? En lloc de mirar totes les coses en termes de resultats, exclusivament les escoles haurien de dir que aquest nen, no sé, ha fet 20 hores de servei a la comunitat. Aquest nano ha escrit un assaig d'una cosa que realment l'apassiona. també ha fet els exàmens i les qualificacions vocacionals, etc. Per tant, és una manera imaginativa de mirar la qualitat del sistema escolar, basant-se no tant en les qüestions individuals. Una altra qüestió també, les escoles d'estat a Anglaterra, sempre se'ns ha dit que hauríem d'aprendre de les escoles d'èlit privades. El que és bo de les escoles d'èlit privades que són independents, no estan controlades pel govern, que tenen els seus... tenen professors no qualificats, això... Bé, jo penso que això és una idea molt dolenta. Jo penso que podríem aprendre de les escoles d'èlit d'una manera diferent. Han mostrat la importància dels grups petits, ens han mostrat també la importància de l'atenció individual. Si hi ha hagut alguna crítica a l'educació d'estat, i una molt justa, és que els professors no tenen temps ni energia per donar atenció individualitzada als alumnes. Hem de portar això al sistema d'estat educatiu i per fer-ho hem de tenir recursos. Les escoles privades tenen edificis meravellosos, tenen edificis que són gairebé com hotels, ni tan sols me les podria pagar. Al meu llibre vaig anar a visitar una escola pública i després una escola privada, no sé quantes coses tenien, 16 camps de futbol, 2 estudis de teatre, estaven connectats amb en Saatchi Saatchi, la galeria d'art, tenien 2 sales de concert, no sé, era un retrat del que és el luxe, no? I també ensenyaven als seus alumnes educació emocional. Una de les coses que han d'aprendre els seus alumnes és la gratitud, agrair, mirar tot el que tenen, i evidentment no necessiten, no entenen per què agrair res, ho tenen tot. Bé, aquestes escoles, no sé, valen 35.000 l'any i molt poques persones ho poden permetre. Jo penso que el diner importa. No és de diners la qüestió, sinó del tipus de aprenentatge que volem. I al final el diner potser sí que acaba important. També necessitem pensar en la importància d'aprendre, aprendre a discutir, aprendre a parlar. És una part molt important per reforçar la intel·ligència i les idees, etc. El govern ha retallat la capacitat de poder parlar. Es pensa que és una pèrdua de temps que els nens parli, però jo sé de la meva pròpia experiència, si jo m'apropo i parlo amb vosaltres aprenc molt més i el meu aprenentatge cada vegada és més profund. Jo crec que hauríem de fer-ho a través del nostre sistema públic d'escolarització. I en tercer lloc, necessitem també tornar amb un nou coneixement a la idea de les bones escoles de barri. Com un amic meu fa, està fent campanya a Amèrica, em va escriure ahir per la nit, el problema de l'email és que acabes tenint converses a les 2 de la matinada quan hauries d'estar dormint per agafar el teu avió a Barcelona, i deia. Les escoles estan desenvolupant la nova generació, introduint els individus envers els altres, donant suport a la comunitat i sustentant els valors democràtics. A Anglaterra aquest no és el cas. Nosaltres pensem que l'educació és millor si tu la pagues o si has de viatjar per tenir-hi accés o competeixes per tenir-la o derrotes algú altre per poder accedir-hi. Tornem una vegada més a la idea de menys opcions i menys experiències locals com a dret humà. El tipus d'idees que en Dan Ravitch ha demostrat sembla que han funcionat a Finlàndia. I per d'això suposa tenir professors altament especialitzats i formats, perquè és una altra manera de responsabilitat intel·ligent. En lloc de mirar només les xifres, què passaria si diguéssim creiem en els nostres professors i que donaran una molt bona educació? Hem viatjat a una banda i l'altra amb professors no qualificats, hem donat als joves 6 setmanes de formació. Mirem els números, però no mirem els números, sinó mirem els éssers humans. I no sé si serem capaços de poder parar l'onada de la privatització a Anglaterra, però les escoles han de tenir una forma de control democràtic. No es poden tenir escoles, i certament només per aquesta onada de beneficis que els conservadors estan incentivant. També l'educació ha de ser estar establerta si no passes els exàmens 16 i 18, és molt difícil. Per mi l'educació és d'aprenentatge continu. Vaig sortir de la universitat adonant-me que no sabia absolutament res i allí va començar Allí va començar 30 anys més d'aprenentatge. He tingut èxit al sistema escolar. És una bogeria dir que l'educació s'acaba als 16 o als 18. Nosaltres hem de tenir institucions i pràctiques in situ perquè les persones entrin en el sistema educatiu en qualsevol moment de la vida. Jo penso que la universitat està malbaratant els joves. Jo penso que tornaré a la universitat quan tingui 58, però no m'ho puc permetre, però m'encantaria. Bé, aquestes són més o menys les 5 idees que potser han estat 6 o 7. Tenim una gran lluita a les nostres mans a Anglaterra intentant portar aquestes idees perquè es facin part del debat públic i per fer-ho, i potser serà útil quan penseu al respecte a la reforma que voleu, fer-ho d'una manera molt sensata a través d'una reforma pràctica que porti cap endavant els nostres valors. Potser parlar menys dels valors i l'educació com un bé públic, tot i que sigui important, i a parlar més de les maneres com ho aplicarem tot plegat. Tal com ha dit Jeremy Colvin, el que vol és establir una comissió per mirar com està el Servei d'Educació Nacional i espero que ell no tan sols mirarà les qüestions fonamentals i la importància de l'educació gratuïta, sinó que mirarem algunes idees imaginatives que puguin fer que el nostre sistema torni a ser aquell que funcioni per tots plegats i tenir experiències riques, que és el que hauria de ser. Moltes gràcies per haver-me escoltat i espero